Bon dia, Enric.
Hola, bon dia, Montse, què tal?
Bé, ja estem aquí una altra vegada.
M'has agafat per sorpresa.
T'he agafat despistat. A fila zero de nou. Bon dia, audiència.
Hola, bon dia.
I suposo que els nostres oients més cinèfils van sentir tot el programa d'entrega dels Oscars que es va retransmetre per la Cala Ràdio, des de les 12 de la nit fins a les 7 del matí per insomnes.
Jo em vaig a dormir, eh?
Tu et vas a dormir? Bueno, doncs farem un repasset per aquells que encara no ho sàpiguen. Però començarem per la cartellera, ¿vale? Perquè hem de dir a veure quines són les estrenes del divendres dia 9. I una cosa...
De demà.
De demà. Avui és el dia de la dona.
Ei, per molts anys.
Sí, i trobo que va ser molt bonic el que va fer la Frances McDormand a l'entrega dels Oscars, sí, de fer aixecar sí. totes les dones que havien estat sí, nominades... Sí, sí. Perquè si una indústria està copada per homes, justament és la del cine.
I a més una indústria influent i que pot fer molt per això.
Exacte.
I en canvi fa per lo contrari.
Exacte, exacte. I comencem amb la cartellera d'aquesta setmana en una pel·lícula espanyola... Loving Pablo.
Cuidado donde pisan, que aquí a veces tiran cadáveres. Construimos casas para los pobres. Vamos a terminar las primeras 600, pero queremos construir 2000.
¿Y de dónde sale el dinero?
Una película escrita y dirigida por Fernando León de Aranoa, al que ya van veure en Los lunes al sol, Princesas, Un día perfecto.
Gran película, Los lunes al sol.
Gran película, Los lunes al sol, sí. I semblava que fos d'un moment concret, i en canvi aquest Lunes al sol ja fa tants anys
encara
que dura.
Encara dura.
Exacte, és una película vigent encara ara, malgrat tot. I protagonitzada per la parella espanyola de cine, bueno, del cuento de hadas, de Javier Bardem i Penélope Cruz.
I a més Javier Bardem caracteritzat d'una manera extraordinària, igual que Los lunes al sol, que també va molt caracteritzat, va amb mig cabell afeitat i va amb un aspecte que no és el seu.
Claro. Bueno, pues Javier Bardem de Mar Adentro, de No espais para viejos, de Beautiful i en els seus orígens de Tacones lejanos amb Almodóvar o de Les edades de Lulú en Vigas Luna. I Penélope Cruz, doncs també, Elegy, Los abrazos rotos, Los amantes pasajeros, és aquesta actriu que era una nena quan va començar
sí.
i que ja tenim una dona feta i dreta que triomfa aquí, a Hollywood i a França,
sí,
a tot arreu.
Sí, sí. Una xica Almodóvar.
Una xica Almodóvar. Molt bé, una biografia, no?
Sí. A veure, aquesta pel·lícula el que fa Loving Pablo és que relata l'ascens i caiguda de Pablo Escobar, que és un dels narcotraficants més importants de la història, que va sembrar el terror a tot un país, a Colòmbia.
Del cartel de Medellín.
Exacte. Aquesta pel·lícula està basada en el llibre que es titula Amando a Pablo, odiando a Escobar, que és un llibre d'una periodista colombiana que es diu Virginia Vallejo, que va tenir una relació amorosa amb Pablo Escobar durant els anys 80. A veure, repassem la història d'aquest home. Als anys 70 va passar d'un contrabandista de poca importància a ser un narcotraficant important. Va fundar el càrtel de Medellín i va anar agafant importància fins a finals dels 70, que aleshores, per tenir una cobertura amb els seus negocis il·legals, va entrar en política. Un detall, l'any 1982, a la presa de possessió de Felipe González com a president d'Espanya, a Madrid, hi va anar el senyor...
Pablo Escobar,
i va estar en aquesta presa de possessió invitat. I va estar amb altres polítics sud-americans i era un tio que estava connectat amb l'empresariat colombià i també amb algun empresari espanyol com en Enrique Sarasola.
Vaya... I ara, ara entenc jo allò de que el Felipe González té la nacionalitat colombiana,
sí,
que
a
més és l'assessor de Carlos Slim, l'home més ric del món en negocis també turbulents.
Sí, sí, sí.
Ai,
sí.
Madre, este PSOE, este PSOE.
Bueno, l'empresariat colombià és un empresariat que ha viscut tot això, eh?
I molt bé.
Aquest senyor que dèiem, doncs, és amigo.
És amigo.
Bueno, total, que... Hi ha una anècdota també, que és bona. Una anècdota que és que quan estaven a Madrid, això és, a veure, això és d'internet i no t'ho prometo que sigui veritat.
Vale.
Però diuen que quan estaven a Madrid, la policia espanyola va rebre notícies de que hi havia un narcotraficant. I aleshores van anar a l'hotel on hi havia els polítics colombians i els van fer sortir en pijama de les habitacions, els hi van remenar tot, i resulta que el Pablo Escobar no hi era, perquè estava en una recepció més privada amb Felipe González.
Curiós, si més no, curiós, si més no.
Molt bé, després de la presa de possessió aquesta, l'any 82, diríem, és el moment que Pablo Escobar té una posició molt forta amb el narcotràfic, però també molt tapada pel tema polític, no? Una posició política bona. En poc temps, l'any 84, ja li fracassa la cobertura política i llavors comença l'època del narcoterrorisme, que deien, que és que hi ha enfrontaments a trets pels carrers, amb matances de gent i tal, perquè hi ha enfrontaments entre diferents bandes de narcos i també amb el govern. I hi ha una guerra oberta que es va mantenint fins que l'any 1993 la reconen policia i exèrcit de Colòmbia i el maten intentant escapar.
En una
escapar.
Taulada intentant escapar.
Exacte.
De totes Després... maneres, la pel·lícula el que se centra més és en la relació entre ell i aquesta periodista,
sí,
no?
Sí, i la Virgínia, aquesta periodista, la Virgínia Vallejo. Aquesta dona va ser molt popular a Colòmbia perquè feia de model i amb agències de publicitat, també va fer d'actriu en algunes pel·lícules, era una periodista i era una presentadora de televisió, per tant era una dona molt coneguda. A l'any 1983 va visitar, que era quan
ell estava
en plan polític, va visitar la finca Nàpoles de Pablo Escobar i per quedar per una entrevista, que al final van tenir l'entrevista i tal, i l'entrevista va anar tan bé que van tenir una relació d'enamorament durant uns 4 anys. Això a la llarga li va costar la carrera a televisió. I al final va a l'any 2006 se'n van a Estats Units en un programa de protecció de testimonis perquè havia declarat contra el càrtel de Medellín. Des del 2010 té asil polític a Estats Units. I el 2007 va publicar aquest llibre, Amando a Pablo, odiando a Escobar, que és d'on comença la pel·lícula.
Molt bé, molt interessant. De fet, han fet una passejada per aquesta història d'aquest personatge tan controvertit. I ara ens n'anem a Anglaterra. La muerte de Stalin.
A veure, has dit que anem a Anglaterra, bueno, però passant per Rússia, no?
Sí, la pel·lícula és de factura anglesa. Està clar que la vida de Stalin transcorreix a l'antiga Unió Soviètica. Una pel·lícula dirigida i escrita per Armando Iannucci, que bueno, vam veure en una sèrie que es diu VIP, que és una senadora que arriba vicepresidenta de la Casa Blanca, una mica estracanada, que nosaltres almenys no la vam acabar de veure. Però que té un repartiment important encapçalat per Steve Buscemi, el que vam veure a Broadway Empire, a Paris Jetem, a Gran Lebowski, a Fargo, a Jeffrey Tambor, The Hellboy, Lady Orden, a Good Wife també va sortir, la Olga Kirilenko, que va sortir al 007, a Quantum of Solace, i jo crec que això és una mica una estracanada, no?, aquesta pel·lícula també.
Sí, però és una estracanada pel que es veu ben feta. A veure, el tema és que al març de 1953 mor Stalin. Stalin era el president del Consell de Ministres de la Unió Soviètica i havia estat fins feia un any o dos el secretari general del Comitè Central de la Unió Soviètica, del Partit Comunista de la Unió Soviètica. Aquesta pel·lícula, de fet, és una sàtira política que explica el que passa, però en plan sàtira i en plan de comèdia, de riure molt, què li passa els últims dies de la seva vida i en els moments previs al seu funeral, i també explica les baralles, traïcions i manipulacions en la lluita pel poder que s'inicia a partir del moment que ell mora. Per tant, és una versió americana o anglesa.
Una mica més del Mr. Bean que...
Sí. D'aquesta, la situació aquesta a la Rússia, però en el moment crític.
Molt bé.
Ben valorada per la crítica, eh?
Vale, pues l'apuntem, també l'apuntem. Molt bé, passem a la tercera pel·lícula, australiana, eh? De moment no estem repetint. Winchester, la casa que construyeron los espíritus.
Es una gigantesca estructura de 7 plantas sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior.
Una pel·lícula escrita i dirigida pels germans Michael Spirik i Peter Spirik, que són bessons, i que ja els van veure en pel·lícules com Predestination o Saw 8. Aquesta pel·lícula, ja dic, de factura australiana, està protagonitzada per Helen Mirren, que vam veure pues, a The Queen, en El nombre del hijo, Espies des del cielo, o... Hi ha una pel·lícula que sé que t'agrada molt, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante.
És boníssima.
Que és boníssima. Eh? I també, perdó, protagonitzada per Sarah Snook, que també va aparèixer en aquesta Predestination que van escriure i dirigir els dos germans. Una pel·lícula... Què?
Mira,
terror?
És thriller? La història... És un thriller i amb terror, de terror. Fixa't, la Sarah Winchester. La Sarah era filla d'una família acomodada de New Haven. Estem parlant de 1830-1850. Son pare, que es deia Leonard Pardy, era un home que fabricava carruatges, diligències i també ambulàncies durant la Guerra de la Unió, la Guerra d'Independència Americana. Perdó, d'Independència, de Unió del Nord contra el Sud, la de secessió també deien. Als 12 anys la Sara parlava anglès, francès, italià i espanyol, coneixia la literatura clàssica, Homer, Shakespeare... Tocava el piano de meravella. Per tant, bona família, estudis, intel·ligent. En aquella època, New Haven era una ciutat on es reunien els filòsofs, els liberals, tenia la Universitat de Yale, era un centre de pensament de lògies maçòniques i societats secretes de la Rosa Creu. Membres de la família de la Sara, cosins, tios, eren membres d'aquestes lògies maçòniques. Ella es va formar en aquest ambient, va estudiar en una institució femenina de la Universitat de Yale i estudiava teosofia cabalística de Francis Bacon. En fi, tot lligat a moviments esotèrics i societats maçòniques. Es casà amb el William Wirt Winchester, que és el fundador de l'empresa fabricant del mític rifle Winchester, que va ser famós als Estats Units i a tots els western. Van tenir una filla, va morir als pocs mesos de vida i 15 anys més tard va morir el marit, el fabricant de Winchester, d'una tuberculosi. Conseqüència d'això, que ella va heredar una fortuna, però que al mateix temps va quedar molt afectada al perdre la família. Va visitar una mèdium a Boston i li va dir que estava maleïda per tots els morts que havia produït les armes Winchester i perquè els esperits la deixessin en pau havia de construir una casa que no acabaria mai, que la seguiria renovant i variant i reconstruint. Ella va comprar un lloc i allà va començar a fer una casa. No tenia arquitectes. Va ordenar la construcció el 1884 i fins que es va morir el 1922 la va estar construint sense parar. Es diu que hi havia passillos secrets i la Sara vigilava les feines de la casa. Com que no hi havia arquitectes, hi tenia uns equips de fusters fixos, treballant 24 hores al dia, per torns, clar, durant tot l'any. Ella cada dia els hi explicava què havien de construir aquell dia, o què havien de començar i què havien d'acabar. Va arribar a tenir en segons quins llocs de la casa fins a 7 pisos d'alçada. A 1906 va haver el terratrèmol de San Francisco i part de la casa se'n va anar a fer punyetes. Ella tota la part aquesta la va deixar, diguem, tal com havia quedat pel terratrèmol, perquè no deixava de ser el terratrèmol un tema de les ànimes que la perseguien, i aleshores va seguir edificant fins que es va morir. Detalls de la casa: 160 quartos, 40 dormitoris, 4 pisos, 476 portes, 6 cuines, 52 celoberts, 2 salons de ball, un d'ells sense acabar, 47 focs, 17 xemeneies, més de 10.000 panels de vidre, 2 sòtanos, 3 ascensors, en fi, de tot. I després, un altre detall que és curiós, que el número 13 es repeteix. Per exemple, tenen escales amb 13 graons, 13 ganxos en l'armari que utilitzava ella, 13 forats en els desaigües de les dutxes, canelobres amb 13 espelmes. El seu testament estava dividit en 13 parts i, en honor a això, cada vegada que hi ha un divendres 13 es toquen les campanes 13 vegades a les 13 hores.
Anda! I això és un fet real, doncs?
Sí, 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 és un fet real i és una casa que es considera una casa encantada perquè diuen que s'hi produeixen fenòmens paranormals. Diu que ella anava amb la cara tapada amb un vel negre i que no dormia dos nits seguides a la mateixa cambra perquè, és clar, es tractava de que allà els esperits no li fessin
descansar.
La punyeta.
Vale. Bueno, té a la marinera, eh? Vaya casa, això ni la Preissler.
Oh, doncs no et pensis la Preissler, eh?
Vale, passem a la següent pel·lícula, si no, no acabarem, i fem una pel·lícula espanyola novament, Bajo la piel del lobo. Una pel·lícula, com dèiem, espanyola, escrita i dirigida per Samu Fuentes, és la seva el primer llargmetratge, protagonitzat per Mario Casas, que el van veure al bar, a Palmeras en la nieve, o a la sèrie El barco, fent d'Ulisses, o de Los hombres de Paco, com a Aitor Carrasco, i coprotagonitzada per Irene Escolar, de Les leyes de la termodinàmica, que estrenaran a l'abril del 2018, i que, si el tràiler no ens enganya, té molt bona pinta, i altres pel·lícules com Guernica o Altamira. Un drama rural?
Sí. Martín és l'últim habitant d'Auzal, un poble molt petit d'alta muntanya. Viu d'una manera semisalvatge, a base de caçar, i dos cops a l'any, al començament de la primavera i al començament de la tardor, baixa a la vall, al poble habitat, diríem, pues per vendre les pells dels bitxos que ha caçat i comprar les provisions que necessita i que no tindria d'altra manera. Un dia s'embolica amb la molinera i a partir d'aquí comença a preguntar-se què fa ell sol allà dalt de la muntanya, i a partir d'aquests sentiments que ja no es poden reprimir canvia la seva vida. No sabem fins a quin punt i com i en quin sentit canvia,
li canvia la
seva
la vida.
Però déu-n'hi-do.
Bueno, està bé, està bé. Serà qüestió de veure també què és el que passa en aquest pobre home que li canvia la vida una dona. Passem a la següent pel·lícula, que és l'única pel·lícula de nacionalitat americana d'aquesta setmana.
Sí,
hem tingut una sequera de pel·lícules de Hollywood.
Bueno, perquè les van tirar totes.
Les van tirar totes passada. La setmana passada als Oscars, exacte, que és Un pliegue en el tiempo.
Cierra los ojos, cierra los ojos. Ve con los míos, ve con los míos.
Una pel·lícula dirigida per Ava DuVernay, que ja vam veure a Selma, per exemple, que és aquella pel·lícula en la que explicava la marxa de Selma a Montgomery de Martin Luther King, a Alabama. Middle of Nowhere. Una directora amb un cine activista, polític, sobretot de les minories afroamericanes. I, per tant, protagonitzada per la més defensora d'aquestes minories, com és Oprah Winfrey, una presentadora, actriu, escriptora, productora, directora i productora del programa The Oprah Winfrey Show, que és un programa que ha estat 25 anys en antena als Estats Units, que va treballar amb Spielberg al color púrpura i que actualment compta com a la 14a persona més influent del món segons la llista Forbes. Per tant, no és una qualquera i jo crec que fa cine quasi per hobby. La pel·lícula és una pel·lícula de Disney.
Sí, és, mira, la història és aquesta, un científic que desapareix misteriosament mentre treballava en un experiment. La seva filla va a buscar-lo amb el seu germà petit i un amic. Fins aquí és fàcil, tat? El que passa és que la cerca la fa a través del temps i l'espai. Ja veus que parlem d'una pel·lícula de gènere fantàstic i de ciència-ficció. De fet, és la dotació cinematogràfica que ha produït Walt Disney d'una novel·la de Madeleine Langle que va escriure arrel de llegir l'any 59 textos d'Albert Einstein i Max Planck sobre conceptes de física quàntica. Viatjar a través del temps, formant arrugues en el temps des d'una quinta dimensió. Toma ja.
D'aquí el pliegue.
I la novel·la va ser guardonada amb molts premis, però tot i que abans de publicar-se l'havien rebutjat 26 editors que la consideraven massa estranya, massa diferent, massa rara. A mi em recorda Interestelar, aquest tema.
Bona, és molt bona Interestelar. Doncs pues bueno, pot ser que sí, que Walt Disney faci una lectura més pedagògica pels crios.
Ho veurem.
Veurem. I l'última de la setmana, històries d'una indecisa.
Oh, me ha picado algo.
Dios mío, parece una morcilla.
Oh, no.
No te entiendo.
Llama a la ambulancia o al doctor.
¿A la ambulancia o al doctor? ¿Eso has dicho?
Una película escrita y dirigida por Eric Laven. Una comèdia romàntica, no? D'aquestes,
sí,
que ja però no tenen massa cosa a dir.
Sí, molt senzilla. Juliette és una d'aquelles persones que li costa molt prendre decisions. Ja té 40 anys i encara depèn de què diu son pare i ses amigues per poder decidir alguna cosa. Fins que coneix a dos homes i llavors és ella la que ha de triar.
Molt bé, doncs ja està a grans trets la pel·lícula. I només per acabar direm que els Oscars també senten fila zero i també ens escolten i es deixen assessorar per naltros. Eh que sí?
Hombre!
Els més importants, millor pel·lícula, millor direcció, banda sonora, disseny de producció, La forma de l'aigua, Blade Runner, fotografia i efectes especials, Dunkerque, so, mescla de so i muntatge, El instante más oscuro, actor principal, maquillatge i perruqueria, l'actriu Frances McDormand per 3 anuncios en les afueres i actor secundari també 3 anuncios a les afueres, Sam Rockwell. Per tant, us aconsellem que aneu a veure totes les pel·lícules premiades perquè totes aquest any sí que són bones.
Bona nit, amics de Fila Zero. Bona nit.
Fins la setmana que ve. Sempre ens quedem sense aire.
Sempre fent curt.
Adeu, bon dia.